Jordi Ferrando, arquitecte, director i coordinador de la publicació. Jordi. Hola. Bona tarda a tots. Moltes gràcies a tots per venir aquesta tarda aquí. Moltes gràcies també a vosaltres tres per haver volgut acceptar la copresidència d'aquest esdeveniment, d'aquesta presentació, i moltes gràcies en particular al Juli i al Joan que han volgut ser aquí per fer la presentació del llibre. Com d'alguna manera ja ha estat insinuat, aquest és un treball col·lectiu. D'alguna manera jo estic aquí en representació d'un amplíssim nombre de persones, algunes de les quals estan aquesta tarda aquí entre vosaltres. D'alguna manera jo he fet de director d'orquestra, de coordinar una sèrie d'iniciatives de treball, de donar-li estructura, donar-li forma i d'acabar produint un resultat que tots els que hem intervingut esperem que pugui ser d'utilitat. La Urbana és, com ha estat dit, una iniciativa del FAT i m'atreveixo a dir gairebé una iniciativa del Juli i molt en particular de la seva junta, de la junta que en aquell moment tenia el Juli com a president en el FAT. Ell ens explicarà segurament més tard una mica com es va posar en marxa aquesta iniciativa, que molt ràpidament va concitar la solidaritat, la aportació de l'Ajuntament de Barcelona, sense el qual, òbviament, aquest treball no hagués estat possible. Aquest és un treball que vam posar en marxa, comença ja a fer uns quants anys, i que malauradament, arribat un cert punt, va quedar per així dir-ho en un calaix. Un cop fet el treball, fet la reflexió, estructurada la feina, no es van trobar els mitjans per publicar aquell llibre que entre tots havíem gestat. Bé, al cap d'un temps, Telefònica aporta el patrocini necessari per fer-lo possible i avui està aquí en dues versions, una versió catalana i una versió castellana. Què és la Urbana? Bé, com el seu propi subíndex o subtítol indica, és un estudi dels carrers de Barcelona. Un estudi dels carrers des d'una òptica molt particular, que és l'òptica dels seus elements urbans. Tot i que hi ha una sèrie d'articles de reflexió que l'aborden amb major amplitud, de fet, se centra en el paper que juguen els elements urbans en la configuració dels carrers. És un estudi sobre Barcelona, però jo entenc que d'alguna manera té una certa capacitat de transcendir la ciutat de Barcelona i d'arribar a conclusions que, amb les degudes reserves, evidentment poden ser aplicables a altres contextos. Per què els carrers i per què els elements urbans? Bé, d'entrada, si ens hi fixem, els carrers constitueixen el 16% del territori de la ciutat de Barcelona i no gens menys el 63% del seu espai públic. Per tant, quan parlem d'espai públic en una ciutat com Barcelona, una ciutat extremament densa, el 63%, gairebé dos terços d'aquest espai públic està configurat pel carrer. Per tant, d'entrada hi ha una raó quantitativa òbvia que ens obliga a prestar-hi atenció. Però més enllà de les raons quantitatives, està molt clar que el carrer és, per així dir, l'espai públic primigeni, el que és més senzill al mateix temps i més complex per altra banda. El que adopta, sosté tota una sèrie de funcions i d'activitats sense els quals la ciutat no funcionaria. I per tant, la pròpia idea de ciutat és absolutament consubstancial a la idea de carrer. Un carrer, a més, que com a espai públic que és, el que fa és precisament articular els punts nodals d'aquesta xarxa. Els parcs, les places, els jardins són el referent que tots tenim al cap com a espai públic, però tots aquests espais públics no funcionarien si no estiguessin degudament articulats pels carrers. Per tant, la necessitat de treballar sobre els carrers semblava evident. I per què fer-ho sota l'òptica dels elements urbans? Bé, de nou, hi ha raons quantitatives importantíssimes. A Barcelona hi ha més de 700.000. Si tu tens els fanals, els bancs, les pilones, els pilins, les marquesines, les parades d'autobús, hi ha més de 700.000 peces d'elements urbans en la ciutat de Barcelona. Per tant, configuren una part molt important d'aquest paisatge que tots vivim diàriament. Però, a més, òbviament, són els elements destinats a satisfer una sèrie de serveis, de necessitats, que d'alguna manera la societat ha anat creant-se. Si nosaltres mirem retrospectivament d'entrada el volum d'elements urbans que hi havia a la ciutat fa una vintena d'anys i a l'escala i ara, veurem que el seu nombre ha anat creixent considerablement. I això, evidentment, ha implicat com a conseqüència una elevada ocupació de l'espai públic. Però, a més, precisament acaben configurant-se en raó de la seva quantitat, en raó de la seva ocupació de l'espai públic, en un element d'identitat de la ciutat. Quan nosaltres mirem a terra i veiem això que els tècnics en diem un gual 120, o sigui, un gual d'aquests per vianants, per facilitar l'accessibilitat a les voreres, a les persones amb problemes de mobilitat, estem veient Barcelona. Aquest únic element ja ens identifica que estem a Barcelona. És absolutament singular a la nostra ciutat. I, al mateix temps, en l'altre extrem, estem fent servir elements que, en virtut de les condicions del mercat actual, poden repetir-se a milers de quilòmetres de distància. Hi ha marquesines d'autobusos que utilitzem aquí, però que utilitzen a l'altra punta d'Europa, i estic perdit a l'altra punta del món. Això genera, malgrat tot, una qüestió d'identitat important. Una qüestió d'identitat que, en el nostre cas, passa molt probablement per la situació, per la col·locació, per la ubicació, pels valors referencials. Per tant, els elements urbans són un element fonamental que configuren els nostres carrers i que dona caràcter a aquests elements urbans. És, per tant, una lectura parcial. O sigui, estudiem l'espai urbà, i molt concretament el carrer, a través de l'òptica dels elements urbans. I, volgudament, en aquest estudi, deixem de banda una sèrie amplíssima d'altres factors. És obvi que els carrers no només es configuren amb els elements urbans. En els carrers hi circulen persones, hi circulen vehicles, per tant els fluxos són importantíssims a la definició de com ha de ser un carrer, les xarxes de servei, els usos dels edificis que hi ha al voltant, les activitats pròpies que se celebren en aquest espai públic. Tot això són una sèrie d'elements que òbviament no es poden obviar en el moment de projectar un carrer. Per tant, això d'entrada ens obliga a establir una certa cautela, per així dir-ho, pel que fa a les conclusions a les quals s'arriba. Aquest llibre arriba a una sèrie de conclusions que en cap moment han de ser enteses com a receptes. No es tracta d'oferir receptes d'aplicació immediata per elaborar un carrer, per projectar un carrer. El projectista és absolutament imprescindible, perquè el projectista, evidentment, és qui pren en consideració tots aquests altres elements que no han estat presos en consideració en l'hora d'establir aquestes conclusions. Per tant, són pautes, són referències, són elements a partir dels quals precisament treballar i que, per tant, tenen la voluntat fonamental d'oferir-se com a punt de partida, com a material de base. Bé, és una lectura, jo crec que objectiva, després us explicaré com es va fer, però que crec que està molt clar que no és una lectura neutra. En un moment donat de la fase del treball, en una fase inicial del treball, va quedar molt clar que havíem de tenir uns punts de partida sobre els quals elaborar la reflexió. I d'aquesta manera es va establir el que nosaltres anomenem el decàleg de la llei urbana. La urbana, per cert, i això ho he explicat abans i no ho he fet, suposo que pels que són tècnics resulta probablement força clar, perquè sé que hi ha molta gent per la qual pot no ser tan clar. La U fa referència a les façanes i al terra del carrer i per tant fa referència a la secció com a element bàsic de projectació d'un carrer. Bé, doncs com deia, vam decidir establir aquest decàleg que s'establia la base sobre la qual fer la reflexió. No m'hi extendré, entenc que el Juli, que més va ser una part important en la gestació d'aquest catàleg, us en parlarà d'aquí un moment. És una òptica molt enfocada, diguem, són els elements urbans els que determinen la mirada sobre els carrers, però al mateix temps és una òptica plural. Com deia abans, és un treball en el qual va intervenir un munt de gent, tècnics de moltes especialitats diferents, persones externes a l'arquitectura, a l'urbanisme, al disseny urbà, veïns, ciutadans, que van aportar la seva visió. I és una lectura que és un treball que no neix del buit, i a mi em sembla de justícia fer referència a dos elements, dos documents bàsics. Un és el Catàleg Municipal de Mobiliari Urbà, que va ser en el seu moment establert, i l'altre és la instrucció d'alcaldia per a la instal·lació d'elements urbans a Mobiliari Urbà. Aquests dos elements existien en el moment de posar-nos a treballar i era lògic que els prenguéssim en consideració. Un d'ells és referencial, el catàleg no té caràcter normatiu, mentre que la instrucció sí que és normativa i, per tant, és la pauta que defineix com s'està utilitzant els elements urbans en la ciutat. El treball va implicar una sèrie de fases. Hi ha una primera, que és de recollida de dades de tota mena, des de dades objectives sobre la ciutat, població, densitat, superfície dels carrers, superfície dels espais públics, com es relacionen els carrers en els espais públics en els diferents districtes, quina importància té el viari en cadascun dels carrers, quina importància té els espais per als vianants dintre de cadascun dels carrers i una sèrie d'estadístiques també sobre els elements, quants animals són, com s'organitzen. Hi ha, per tant, tota una base estadística que fonamenta el treball posterior. A partir d'aquí s'engega l'estudi dels elements pròpiament dits, cosa que es fa agrupant-los en 8 famílies que determinen 45 tipus diferents d'elements i permeten analitzar 101 models diferents de mobiliari urbà. Alguns d'ells estan en aquest catàleg de mobiliari urbà municipal, altres no en són. Es va fer tota una lectura crítica, diguem, d'aquest catàleg i es van decidir introduir una sèrie de variacions respecte al material de base que aquest oferia. Aquests elements s'articulen en forma de fitxa, on hi ha una descripció de cadascun dels models, en aquest apartat d'aquí, on hi ha una definició, per així dir-ho, en què consisteix el model, els usos que se li donen, que això era molt interessant veure com cada element de mobiliari urbà tenia el que nosaltres anomenem un ús principal, un ús fonamental, un ús propi. I altres usos que se li donaven. Molt sovint els elements urbans els fem servir per finalitats que en teoria no són la pròpia de l'element, però que acaben tenint una repercussió en la configuració de l'espai públic. Fèiem una referència en els criteris de disseny i aquí diferenciem sempre entre els que són normatius, aquells que cal imprescindiblement tenir en compte, i aquells que són recomanats. De totes les discussions que nosaltres anàvem tenir, anàvem veient que calia fer una sèrie de recomanacions, d'observacions, que en aquests moments no són absolut normatives, però que semblava convenient tenir en compte per a l'adequada utilització d'aquests elements. I el mateix passa amb la ubicació, la situació dels elements urbans. La fitxa es fa una indicació de com cal col·locar-los des d'un punt de vista normatiu i com cal col·locar-los des d'un punt de vista de recomanació. I així es van revisant les diferents famílies d'elements urbans, des dels més estrictament funcionals d'urbanització, fins als d'il·luminació, els del mobiliari, senyalització, etc. Bé, en paral·lel a aquest estudi d'elements urbans, es fa un altre estudi, que és l'estudi dels carrers. I aquí és un material que, en la forma final que ha adoptat el llibre, no està imprès. Està en un CD que està dintre del propi llibre i que va portar a estudiar quatre famílies de carrers, o sigui, vam fer una anàlisi dels carrers de Barcelona, els vam agrupar en quatre possibles famílies, que són les que teniu en pantalla, i vam acabar estudiant 84 carrers de la ciutat de Barcelona que ens van semblar significatius per a l'objecte d'aquesta reflexió. Bé, són carrers que anaven, doncs, de Ciutadella, altres nuclis que formen part del municipi, els carrers de l'Eixample i el que denominàvem eixos. De manera paral·lela amb el que passa amb l'estudi d'elements, l'estudi del carrer fa una fitxa per cadascun d'aquests elements. Una fitxa que conté una planta, s'estudia un tram dels carrers, molt minuciosament analitza quins elements hi ha allà, quins són aquests elements, quants n'hi ha de cada tipus, i hi ha sempre aquesta reflexió sobre el total d'elements que es contenen i una sèrie de dades estadístiques, densitat d'aquests elements en la col·locació, freqüència, usos de la via. Hi ha una primera secció del carrer que intenta establir una reflexió sobre com és aquest carrer, com distribueix l'espai, fonamentalment fa la divisió entre espai per a vianants i espai per a vehicles dintre de cadascun d'aquests carrers. Bé, aquesta fitxa s'elabora per cadascun dels carrers, i aquí de fet us en ensenyo una de cadascuna d'aquestes quatre famílies en què es va dividir aquest estudi d'aquests 84 carrers de la ciutat de Barcelona. Sobre aquest material, que d'alguna manera és un material de base, un material estadístic i un material analític, s'hi aboquen una sèrie de reflexions. Hi ha un grup de treball intern, que en tenim indicat en els crèdits, i gaire amplíssim, i aquest treball intern, al mateix temps, es somet, per així dir-ho, a validació, a reflexió, a consideració d'una sèrie d'agents externs. Es van dur a terme quatre sessions, quatre tipus de sessions, de fet, seria de quatre sessions, però quatre tipus de sessions. Una amb tècnics, fonamentalment arquitectes, urbanistes, gent de l'administració pública, de diverses administracions públiques, gent que, per tant, en el dia a dia treballa amb els carrers i ha de donar solució als carrers de les seves ciutats. Una altra, una taula rodona amb agents socials, representants de l'empresariat, representants del comerç, representants de la gent que fa espectacles en l'espai públic, per tant, diversos agents socials que utilitzen l'espai públic d'alguna manera per les seves pròpies activitats. I aquestes són dues que vaig portar jo, però després n'hi ha una altra, que va ser una taula de dissenyadors, que va portar en Josep Boigues, on es va convidar a participar a una sèrie de dissenyadors de mobiliari, d'elements urbans, de dissenyadors industrials, que van reflexionar precisament sobre els elements urbans i sobre com intervenir sobre aquests elements. I després va haver-hi una sèrie de sessions que va coordinar el Rosa Maria Bonet de la Universitat de Barcelona sobre els usuaris. Es van fer tota una sèrie de tallers amb veïns, ciutadans, amb una metodologia que està explicada en els annexos d'aquesta publicació, en els annexos que de nou estan continguts en el CD que hi ha dintre de la publicació. Es va establir una metodologia per fer una selecció representativa de ciutadans de Barcelona als quals es va convidar a participar en una sèrie de tallers que reflexionaven sobre les propostes, les idees que anaven sortint de l'equip de treball. Per tant, aquest treball intern, en aquest equip nombrós, en aquest equip plural, sotmesa en aquesta quàdruple lectura per part d'agents externs al propi treball. Bé, a partir d'aquí se genera una sèrie de propostes. Es dona lloc a una sèrie de conclusions que són les que conté la segona part, l'última part d'aquest llibre. Conclusions que, pel que fa als elements urbans, se sintetitzen amb unes paraules clau que d'alguna manera són autoentenedores, diguem, però sobre les quals el Juli posteriorment us explicarà en més detall, que són eliminar, entenent que hi ha molts elements i que per tant hi ha coses que no sobren, soterrar, que no vol dir en absolut amagar el caos, sinó establir una nova lògica entre la superfície i el subsol, innovar, per tant, abocar reflexió, innovació en tota mobiliari urbà, agrupar, hi ha moltes coses disperses que podrien articular-se de manera diferent, i sistematitzar, establir una lògica de funcionament entre el mobiliari urbà en si i entre el mobiliari urbà i els carrers per altra banda. I hi ha una sèrie de propostes per als carrers. Aquí el que es fa és establir una sèrie de tipologies de seccions, es va augmentant el gali dels carrers i es va produint aquesta reflexió sobre quin tipus d'element poden col·locar-se en funció de la plana del carrer i on és lògic col·locar-los per tal que aquest carrer segueixi funcionant de manera adequada i acompleixi determinades relacions pel que fa als vianants i als vianants i als vehicles. Bé, això, com veieu, hi ha tota una sèrie d'esquemes que, evidentment, es van fer més complexos a mida que s'incrementa la superfície i que, d'alguna manera, aquesta imatge d'aquí ens permet sintetitzar i, per tant, sempre uns gràfics que determinen el que nosaltres anomenem una banda bàsica i una banda complementària. Hi ha una sèrie de pictogrames que identifiquen els elements primaris que entenem han de col·locar-se en aquest carrer, els elements secundaris que poden utilitzar-se en aquesta banda secundària, si és que el carrer permet aquesta banda secundària, les seccions i casos evidencien que això no és possible, i que remeten a les conclusions aquestes dels elements que us deia abans, sistematitzar, soterrar, agrupar, etc. I per tant, amb tota una sèrie d'icones, una sèrie de gràfics, es fa referència a aquestes possibles conclusions. Per tant, s'articula la lectura entre els elements urbans i les seccions dels carrers. Bé, això després es concreta en una sèrie de cruïlles, com es troben en planta, en aquest cas, els carrers de diferents seccions, us en mostro apenes alguns exemples, i hi ha sempre una sèrie de reflexions que fan recomanacions respecte a la implantació d'aquests elements de mobiliari urbà en el carrer. I, finalment, hi ha una reflexió sobre els arbres de voler, que es visualitzen en tres gràfics diferents. Aquest primer, que és dir, per cada element urbà, quin hauria de ser l'ample de voler mínim necessari, per tant, no cal amb la tentació de començar a posar coses en llocs on, senzillament, la vorera no té capacitat d'incorporar aquest element. Una lectura al revés, diguem, partint de l'ample dels carrers, de les voreres, quins elements podrien assumir aquestes voreres, i una lectura creuada amb la instrucció de l'alcaldia. Per tant, una matització, una reflexió sobre si les previsions d'aquest document normatiu que tots hem d'utilitzar quan projectem a Barcelona ens diu respecte a l'amplada del carrer podria ser objecte o no. Hi ha molts casos que l'estudi ratifica planíssimament la vigència d'aquesta instrucció, però en alguns casos planteja la possibilitat que aquestes mides puguin haver-se ajustat lleugerament. Bé, per tant, com veieu, és un treball que acaba sent bastant tècnic, tot i que la seva gènesi hagi implicat la participació d'agents d'ordre molt diferent, i que, com deia abans, és un material que en cap cas ha d'entendre's com una recepta. És un material de base per a tots els que treballem en l'espai públic i més concretament en l'organització de carrers, poder tenir elements de base que ens permetin reflexionar sobre aquests carrers. Jo crec que a tots els que hi vam treballar, i així mateix ho dic jo en el propi llibre, jo crec que no hi hauria res que ens faria més contents que d'aquí a un temps poder-lo reunir amb tots aquells que l'haguessin utilitzat i poder-lo llegir críticament, o sigui, veure què havia servit, què no havia servit, quines de les conclusions són bones, quines de les conclusions són segurament errades, i per tant poder fer una reflexió tots plegats que ens anés més endavant i que ens permetés a tots dotar-nos dels elements necessaris per intervenir en els carrers de la ciutat, els que estan en transformació i els que probablement en algun moment estaran en transformació. Amb això dono la paraula a les dues persones que m'acompanyen, el Juli Capella, que com us he dit us explicarà la gènesi, el deixaré seure aquí perquè si no no pot utilitzar el PowerPoint, i després el Joan, que el Joan Subirats, que realment ens donarà aquesta visió externa, diguem, els que des del món de l'arquitectura o des del món del disseny ens dediquem en aquesta feina.